informació de primera mà, detallada, contrastada, rigorosa. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. L'informatiu més complet, amb tota l'actualitat de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Cada dia de dilluns a divendres a 3:15 de la tarda. Hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre. La nostra actualitat.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Hora 14, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Bona tarda. És ara mateix la 1:51. Escoltes l'hora 14 a Ràdio Mora d'Ebre, a la cadena SER. 10 minuts per apropar-te l'actualitat del dia a casa nostra, on el jutge de Gandesa rebutja el recurs de reforma presentat per l'advocat de Lorenzo Forné, un dels acusats per l'incendi d'Horta de Sant Joan, reclamant que la visita, que la vista, volíem dir, sigui amb jurat popular. Amb aquesta notícia comencem l'hora 14 d'avui. Abans, però, repassem la resta de titulars amb Adriana Monclús.
El Departament de Salut de la Generalitat desmenteix les presumptes irregularitats que l'Ajuntament de Batea denuncia que es van produir en l'adjudicació del servei de rehabilitació i remarca que si actualment la Fundació Terra Alta Segle XXI tan sols presta el servei domiciliari és perquè el mateix consistori municipal va ordenar el tancament del centre. I la Ribera d'Ebre arranjarà i millorarà el camí del GR99, així com netejarà les rutes passejant per la Ribera d'Ebre mitjançant el pla d'ocupació per aquest 2013 que impulsa la Diputació de Tarragona. El Literàrum, la Fira d'Espectacles Literaris de Mora d'Ebre, obre les inscripcions per a l'edició del proper 2014. En el procés de selecció es prestarà especial atenció en aquells espectacles que tinguin a Joan Vinyoli com a eix central en motiu del seu centenari. I la Llanterna al Teatre Municipal de Mora d'Ebre enceta la programació de tardor presentant més de 15 espectacles de tot tipus fins al proper mes de gener. Acabarem avui amb esports. L'Escó rep aquesta tarda al Castelldefels en Copa Catalunya, un partit que podria servir per a donar minuts a jugadors menys habituals. En cas que el conjunt riberenc aconseguís superar l'eliminatòria, tindria moltes possibilitats d'enfrontar-se amb el Girona o el Sabadell, tots dos equips de segona divisió.
Unes notícies que ampliem a continuació aquí a l'Hora 14. Doncs bé, tal com us explicàvem a l'inici d'aquest informatiu, el jutge de Gandesa rebutja el recurs de forma presentat per l'advocat de Lorenzo Forné, un dels acusats per l'incendi d'Horta de Sant Joan, reclamant que la vista sigui amb jurat popular. Un recurs de defensa més que segueix dilatant la instrucció judicial per l'incendi d'Horta de Sant Joan, que continua sense cap data de judici prevista des de l'any 2009. La resolució del recurs de reforma presentat per l'advocat de Lorenzo Forné, un dels processats, i que rebutja el procediment sumari que havia ordenat l'Audiència de Tarragona, així com reclama una vista oral amb jurat popular, ha estat un dels últims capítols. El passat 22 d'octubre, el jutge de Gandesa va desestimar aquest recurs i, per tant, continuarà tramitant el procediment de sumari els pròxims mesos. D'altra banda, la defensa de Forné també va denunciar en l'escrit que ha presentat un recurs de cassació al Tribunal Suprem. Més coses. El Departament de Salut de la Generalitat desmenteix les presumptes irregularitats que l'Ajuntament de Batea denuncia que es van produir en l'adjudicació del servei de rehabilitació i remarca que si actualment la Fundació Segle XXI tan sols presta el servei domiciliari és perquè el mateix consistori municipal va ordenar el tancament del centre.
El Departament de Salut ha desmentit a través d'un comunicat que s'hagin produït irregularitats en el procés d'adjudicació del servei de rehabilitació de Batea a la Fundació Terra Alta Segle XXI, remarcant que es va seguir un procés totalment legal. Pel que fa a les cartes que ha rebut per part del consistori municipal de Batea, en les que demanaven la posada en marxa de forma urgent del servei i també oferien les instal·lacions públiques, el Departament de Salut remarca que aquesta situació es deriva per l'ordre de tancament de la Fundació que va executar el propi Ajuntament de Batea i afegeix que prestar el servei de rehabilitació al local del consistori és inviable perquè estarien fent llavors una infracció de la Llei de Contractes de Serveis Públics.
Més coses. La Ribera d'Ebre arranjarà i millorarà el camí del GR99, així com també netejarà les rutes passejant per la Ribera d'Ebre. I ho farà mitjançant el Pla d'Ocupació per aquest any 2013 que impulsa la Diputació de Tarragona.
Es tracta d'un projecte ocupacional de 6 mesos adreçat a persones en atur de llarga durada i que donarà feina a 5 treballadors de la comarca, un responsable i 4 peons. Tots ells realitzaran tasques d'arranjament i millora d'aquest camí GR99, el camí natural de l'Ebre, i també es netejarà, es mantindrà i es farà la georreferència de les rutes passejant per la Ribera d'Ebre. Jordi Jardí és el president del Consell Comarcal de la Terra Alta.
I de la Ribera d'Ebre. El que permetrà és inserir 5 persones de la nostra comarca que es dedicaran de manera exclusiva a posar a punt aquest trajecte que va doncs, des de Riba-roja fins a Miravet, passant per tots els termes municipals pràcticament de la nostra comarca. Cobrirem dos vessants. Un, l'objectiu principal, que és el desenvolupament econòmic i amb la vessant turística de la comarca, i la reinserció de 5 persones que, bueno, que se incorporaran al món laboral i que a els temps que corren pensem que és una molt bona notícia perquè aquesta gent durant 6 mesos tindran garantida la feina.
Els participants també rebran formació general adequada a les necessitats del grup, així com formació específica dirigida a millorar les competències professionals, tot plegat amb l'objectiu d'incrementar les possibilitats d'inserció laboral posterior.
Parlem de cultura. Literàrum, la Fira d'Espectacles Literaris de Móra d'Ebre, obre les inscripcions per a l'edició del proper 2014. En el procés de selecció es prestarà especial atenció a aquells espectacles que tingui a Joan Vinyoli com a eix central en motiu del seu centenari.
El Literàrum ha obert fins al dia 30 de desembre el termini d'inscripció d'espectacles i projectes artístics per al que serà la programació de la seva 7a edició, que celebrarà els dies 30 i 31 de maig i també l'1 de juny del proper 2014. La novetat d'aquesta edició doncs, la trobem amb que es prestarà especial atenció en aquesta recerca d'espectacles que tinguin a Joan Vinyoli com a eix central. Albert Pujol és el director del Literàrum.
El 2014 serà l'any Vinyoli i una de les coses que volem des de Literàrum és oferir la possibilitat d'una base de dades d'espectacles literaris sobre aquest escriptor perquè durant tot l'any Vinyoli, que segurament se realitzaran activitats arreu de Catalunya de diversa índole, doncs, qui vulgui contractar i conèixer els espectacles literaris que existeixen ho pugui fer a través de Literàrum.
Aquest any també es tornarà a tenir molt en compte els espectacles de literatura adreçats al públic familiar per al Literàrum Petits, que tan bona acollida va tenir en la darrera edició.
I la Llanterna Teatre Municipal de Móra d'Ebre enceta la programació de tardor, presentant més de 15 espectacles de tot tipus fins al proper mes de gener.
Es tracta de la 37a programació que ofereix el Teatre Municipal de la capital de la Ribera d'Ebre, una programació de tardor amb actes de tot tipus que combinen el cinema amb la música i la dansa, espectacles infantils, exposicions i fins i tot una festa molt especial dedicada al llibre de l'escriptor moranovenc Miquel Esteve, El joc de Sade, on només hi podran entrar aquelles persones que duguin el llibre signat per l'autor. Ferran Roca és tècnic de cultura de l'Ajuntament de Móra d'Ebre.
És una activitat que ens ha proposat a la Fira del Llibre amb un escriptor d'aquí que ha escrit un llibre sobre l'erotisme més salvatge, diríem. I el que volem fer és una miqueta que la gent, la majoria siguin fans, perquè per entrar s'ha de portar el llibre signat, és una mica una explicació perquè la gent visioni com s'ha creat el joc de Sade. Veure-ho, a on s'ha documentat, amb qui ha parlat.
El teatre també acollirà actes de Nadal, com els festivals dels diferents centres educatius de Móra d'Ebre, el concert clàssic de Nadal de la mà del Quintet de Solistes de Camerata 21, o bé un repertori de Nadal és de la mà de la banda La Ginesta i la Coral de Rasquera.
I per acabar...
Doncs ens n'anem directes als esports perquè l'Escorre per aquesta tarda al Castelldefels en Copa Catalunya, un partit que podria servir per a donar minuts a jugadors menys habituals.
Doncs sí, l'Escó afronta aquesta mateixa tarda una nova fita històrica en la quarta eliminatòria de la segona fase de la Copa Catalunya. El quadre esconenc rep el Castelldefels. El conjunt del Baix Llobregat, tot i refer-se en Lliga en les darreres jornades, afronta una greu crisi interna que el situa en zona de descens, fet que l'ha dut a canviar d'entrenador aquesta mateixa setmana. Lluís Alves agafa el timó d'un equip sense rumb i precisament amb el seu debut que tindrà lloc aquesta tarda al municipal. Aquesta eliminatòria podria ser el bitllet per al conjunt esconenc per a disputar la tercera fase del torneig contra equips de segona divisió A, com Sabadell i Girona. Per fer-ho, abans caldrà superar el Castelldefels i esperar la victòria del Prat contra el Cerdanyola en l'altre encreuament. Si això es produís, ja que tant el Figueres, que ha quedat exempt d'aquesta eliminatòria, com el Prat, que ho va fer en l'anterior, seria l'equip de la Ribera d'Ebre qui accediria de forma directa a la tercera fase sense haver de superar la cinquena ronda. Però si fos, per contra, el Cerdanyola qui es classifica és l'equip exempt es sortejaria entre aquest últim i l'Escó, i el que no accedís directament a la tercera fase hauria de jugar prèviament contra el Figueres, que espera rival. Per al partit d'aquesta tarda, Miguel Rubio podrà comptar amb tota la seva plantilla, però és molt probable que el tècnic doni minuts als seus homes menys habituals, tal i com ja va fer en l'última eliminatòria davant del Gimnàstic de Tarragona, on encara recorda la brillant actuació del porter esconenc Sergi Fuertes, que va acabar sent peça clau per a la classificació. Així doncs, el partit es juga aquesta tarda a partir de 2:15 del vespre al municipal d'Escó. L'encontre s'ha dirigit per l'àrbitre Albert Català Ferran del Col·legi de Lleida. L'Escó, recordin, encara està invicte com a local. I amb aquesta informació, amb els esports, posem el punt i final a l'informatiu hora 14 d'aquest dimecres. Tota la informació continua a la cadena SER, les notícies de casa nostra. Tornen a aquest vespre a les 7:50 minuts amb l'hora 25 amb Adriana Monclús. Nosaltres ho deixem aquí. Que passin una molt bona tarda.